l'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Què tal, Roger Escapa? Bon dia i bona hora.
Com estàs?
Bé.
He vist que aquesta setmana Sílvia Coppola t'ha fet estirar-te el divan, eh? És que he vist alguns fragments, no he escoltat l'entrevista sencera, però alguns fragments que han penjat a la xarxa i sí que m'ha fet bastanta gràcia.
M'ha estirat el divan i una mica més i ja no m'aixeco.
Sí? Perquè és que la Coppola ho té, això, eh?
Doncs perquè vaig arribar així com molt... molt innocentment, i la veritat és que la senyora m'ha tret, la gran periodista Sílvia Coppola m'ha tret tot el que ha volgut i més. Perquè, clar, el titular de l'entrevista...
La Coppola, a banda de periodista, és psicòloga i és una gran entrevistadora, i sempre aconsegueix treure dels convidats
només et diré que
tot allò
matí,
que no volen explicar.
Aquest matí el conseller d'Interior m'ha enviat un missatge dient-me: mira, ara tindré una estoneta i és que no tinc més remei que llegir-me, escoltar-me tota aquesta entrevista de la Sílvia Coppola per si és de prendre alguna mesura cautelar, entre altres coses perquè explico que jo el que aspirava en aquesta vida era atracar bancs. Clar, amb aquest titular, doncs és normal que el conseller d'Interior estigui amatent.
Veig que us escriviu ja privadament amb el conseller.
Bé, jo crec que qualsevol redactor de successos amb cara i ulls ha de tenir, quan porta, ja quants dies porta? No porta encara 100 dies, però...
No, 100 dies de gràcia encara no en té. Sí.
I ja hem de tenir el seu telèfon i intercanviar missatges.
Per sort es va estrenar amb una revetlla de Sant Joan molt tranquil·la, perquè no hi va haver ni accidents a les carreteres, i la veritat és que la revetlla, dintre del que va ser una revetlla, va anar molt bé, vull dir que ha estat una bona setmana. Però, Maica, avui...
Sí, hem de destacar aquesta agressió homòfoba, sí, a Gràcia, però a part d'aquesta agressió denunciable i que Mossos està investigant, en línies generals, i jo sé que els veïns de la Barceloneta s'indignen quan ho escolten, va ser molt, 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 molt plàcida a tot el país, i especialment a Barcelona, amb tot allò que s'esperava. Va funcionar el dispositiu policial, i el cert és que Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana van omplir d'uniformes els punts més de més concentració, i tot i que evidentment hi havia gent pel barri, evidentment, però va funcionar molt bé. També t'haig de dir que aquest dispositiu és impossible fer-ho cada cap de setmana, és impossible, o sigui, és materialment impossible. I una altra cosa molt important que va funcionar i que també s'ha de destacar: Guàrdia Urbana i Mossos van estrenar a parts aquestes revetlles de Sant Joan uns itineraris segurs. 7 itineraris entre els llocs de concentració i el transport públic, vigilats amb uniformats per evitar les agressions sexuals. És allò, convidaven a tornar a casa qualsevol hora per aquests itineraris. I també s'ha de dir que ahir no hi havia cap denúncia per agressió sexual, només una d'una dona per abús en el metro, que un home l'havia aixecat la faldilla. Per tant, en una nit com aquesta, on hi ha també una gran quantitat de denúncies per agressió sexual, també és veritat que poden venir més tard, però en principi també és una molt bona notícia aquests itineraris i aquesta prevenció amb mirada de gènere i contra les violències masclistes.
Avui amb la Maica Navarro, el cas McAfee, John McAfee. De seguida saludaré l'advocat d'aquest multimilionari nord-americà mort aquesta setmana a la presó de Brians 2 i portava uns mesos detingut a Catalunya, a l'aeroport del Prat, mentre intentava viatjar fins a Turquia. Abans, però, un resum del cas i del personatge, Maica, perquè realment és una de les notícies més clicades a tots els portals digitals. Crec que el web del 324 era la notícia més llegida.
Sí.
I realment la seva mort... No sé si dir que està envoltada d'interrogants. En qualsevol cas, sí que hi ha una investigació en marxa. I ara, quan sentim l'advocat, també parlarem d'aquesta qüestió. Moltes fonts apunten que s'hauria suïcidat a la seva cel·la. D'entrada, qui és John McAfee, Maica Navarro?
John McAfee tenia 75 anys quan dimecres el troben mort a la seva cel·la del mòdul 1 de la presó de Brians 1, i era un informàtic excèntric amb una vida... absolutament en bucle de bogeria absoluta, un home que va veure de petit com el seu pare militar es suïcidava d'un tret al cap, i segurament aquest episodi tràgic el va marcar, però no va, de seguida va començar a coquetejar amb les drogues. Va ser un drogadicte i un alcohòlic gairebé tota la seva vida, amb períodes d'abstinència i on va estar net. i que no li van impedir totes aquestes addiccions, no van impedir que desenvolupés una intel·ligència sobrenatural amb tot el tema de tot allò relacionat amb la informàtica. Va treballar per la NASA, va ser la seva primera feina, i a partir d'aquí va treballar a tota una infinitat de grans empreses informàtiques fins a que va crear l'antivirus que portava el seu propi nom i del que ell mateix desproticava sempre assegurant que era una autèntica merda de software. La seva vida, carai, ell mateix es va encarregar de fer divulgació a través de les xarxes, de Twitter, de YouTube, i hi ha un article fascinant al suplement del Mundo on fa aquest repàs des de la mort del seu pare, d'aquest suïcidi, on a més enllaça amb algun d'aquests videoclips més excèntrics, com per exemple un d'aquests últims en què apareix mig despullat amb armes llargues envoltat de dones mig despullades a la illa de Belize, on va, doncs, fa uns anys va intentar obrir un resort per multimilionaris per fer ioga, però al mateix temps que feia ioga, ell mateix, amb una petita empresa, laboratori farmacèutic que havia creat, experimentava amb allò que es deia la droga caníbal. En fi, tot un home ple de contradiccions que, com molt bé deies, en els últims anys estava fugint de la justícia americana, tenia dos causes obertes. Una era per no pagar impostos. Les autoritats britàniques consideraven que el multimilionari havia estat 3 anys sense fer la declaració de la renda. I després, causa penal, per la que s'havia demanat una ordre internacional de búsqueda, de recerca i captura, hi havia una altra que era per no declarar tots els ingressos, tots els beneficis, tots els guanys que havia obtingut amb la fabricació i la compra-venda de criptomonedes. Va ser un dels primers visionaris en entendre que això de les criptomonedes era un negoci en alça. És veritat que hi ha diferents informacions. Fa 3 anys l'ubiquen a Espanya, concretament a Tarragona. Era un anar i venir. I tota la legió de seguidors apassionats...
Què hi feia a Tarragona?
Doncs ell el que va explicar és que a Tarragona havia anat a veure uns amics i que de sobte a Tarragona, amb el tancament per la pandèmia, amb el confinament, es queda atrapat i... les autoritats espanyoles, els investigadors, els situen a l'interior d'un antic prostíbul abandonat, el Daurada Park, que està a Cabrils, al costat de la carretera. La gent de la zona el coneixerà perfectament, ara està abandonat. Aquí fa 2 anys, una investigació dels Mossos d'Esquadra, però que va ser una investigació que no anaven a buscar criptomonedes. Era una investigació conjunta amb la policia local de Cabrils, perquè sabien les sospites de que aquest antic hotel s'estaven fent obres a l'interior per convertir-lo en un macroprostíbul sense llicències. La policia local de Cabrils, amb la Mossos d'Esquadra, fa una inspecció administrativa per una mica confirmar què s'estaven fent amb aquestes obres, i el que descobreixen és que tot el pàrquing d'aquest antic hotel és una mineria gegant de criptomonedes, una mineria on amb aquests softwares i amb aquestes targetes gràfiques es fabricaven criptomonedes. I aquí és on s'ubica a McAfee, i aquí és on s'assegura que el diner i aquesta mineria era seva, tot i que arran de la seva mort, que els investigadors aquí li indiquen com a suïcidi, ell va negar està vinculat amb els russos, que segons ell eren els propietaris d'aquesta mineria, i que ell només estava allà, doncs, acollit de pas. El cas...
Ràpid, perquè es queda en el telèfon.
El mes de juliol, ell intenta... La policia espanyola sap que vol marxar per un vol privat des de Reus. Quan arriba la policia espanyola, ell ja havia agafat aquest avió privat i havia aconseguit marxar a Alemanya la setmana abans, però sí que l'enganxen finalment el 3 d'octubre, quan en l'aeroport del Prat intenta pujar amb un vol regular, amb la seva documentació, i quan passa el control de passaports, el policia nacional de la Garita veu que té una ordre de recerca, el detenen, va a l'Audiència Nacional i ingressa a Brians, primer a Brians 1, i després es traslladaria a Brians 2, on dimecres passat, doncs, va aparèixer penjat del coll amb els cordons de les seves sabates.
11:15 del matí. Javier Villalba Sánchez, l'advocat de John McAfee. Bon dia, buenos días.
Muy buenos días. Muy amable.
¿Qué tal, cómo
está?
Gracias
por contactar con nosotros.
¿Qué ha pasado exactamente con su cliente, con John McAfee?
Bueno, no sé a qué se refiere. Si lo que quiere son datos concretos, estamos a la espera de que acabe la investigación policial y las autopsias revelen la causa del fallecimiento.
¿Usted da por hecho que es un suicidio?
Ya no puedo confirmar ese dato porque yo me manejo con instrumentos jurídicos y quiero esperar, realmente estoy esperando el fruto, el resultado de la investigación policial que está abierta y que dirige el juzgado de instrucción número 5 de Martorell, así como la autopsia y la segunda autopsia que va a pedir la familia.
¿Cuándo fue la última vez que habló con él?
Yo la última vez que hablé con este señor fue para la preparación de la vista de extradición.
En Brians, entiendo, ¿eh? ¿Ya?
Sí, en Brians, sí, correcto, en Brians. Brians 2.
¿De qué se le acusaba exactamente a John McAfee? Porque sabemos que desde hacía ya unos días se había confirmado su extradición a los Estados Unidos. Exactamente, ¿de qué se le acusaba y qué futuro le esperaba si realmente lo enviaban a Estados Unidos?
Pues mire, en un principio se le acusaba por 10 cargos. De acuerdo, 10 cargos que tras el trabajo de esta defensa quedaron reducidos a 3 cargos que presuntamente consisten en no pagar impuestos durante los 3 años fiscales 2016, 2017 y 2018.
Él había dicho en algunas ocasiones que en caso de ser extraditado a los Estados Unidos pasaría el resto de su vida en una prisión porque querían de alguna manera dar ejemplo, ¿no? ¿Con su caso?
Bueno, pudiera ser. Tenga en cuenta que tenía 76 años. Si le condenan a 5, 6 o 7 años más, pues la expectativa de vida que ronda sobre los 80, pues pudiera ser que pasara el resto de su vida en prisión, ¿sí? Y desde el día 3 de octubre del 2020 hasta el día de su fallecimiento estuvo en prisión, cosa que siempre hemos atacado desde esta defensa y siempre de forma sistemática se nos ha denegado esa solicitud de libertad, entendemos que de una forma cruel y muy, muy rigorista. Y no es que pidiéramos algo que no contemplara la ley, es que nuestra ley de enjuiciamiento criminal prevé la posibilidad de poner a una persona en libertad con distintas medidas, como es el pago de una fianza, como es la imposición de un brazalete electrónico de seguimiento, como es la retirada del pasaporte, como son las comparecencias periódicas en un juzgado todos los días, o una vez a la semana, o una vez cada 15 días, y de forma sistemática eso no se contempló por ninguno de los magistrados que tuvieron acceso a este procedimiento y siempre con la negativa del Ministerio Fiscal. Entonces, la cuestión ahora a resolver es, ¿ha merecido la pena? ¿Ha merecido la pena que en cumplimiento de un tratado internacional este hombre haya fallecido en una cárcel en un país requerido? ¿Ha merecido la pena? ¿Se le podía haber puesto en libertad? ¿Hubiera seguido el mismo final? Yo creo que no. Yo creo que no, y es un fallo del sistema que debería volverse a estudiar y tener en cuenta el uso que se hace en este país en especial del Instituto de la Prisión Provisional.
¿Por qué cree usted, a su parecer, que no se puso en libertad a John McAfee?
Bueno, yo no puedo creer. Yo creo que la audiencia tenía sus argumentos, los cuales yo no comparto, pero efectivamente eran argumentos basados en la aplicación de la ley, pero creo que la rigidez en esa aplicación de la ley no jugó del lado humano, que humanitario, del lado de los derechos humanos, que es como desde el punto de vista que se debe contemplar toda aplicación de la norma. No es justo, no era necesario ese tratamiento tan cruel. No se le tenía por qué haber, se le tenía que haber puesto en libertad para que al menos pudiera haber preparado su defensa con los abogados americanos en libertad, ya que antes o después, si hubiera sido extraditado, tenía derecho a llegar allí con una defensa ya montada, cosa que estando en prisión no se le permitió.
¿Qué reclamará usted a partir de ahora? Porque creo que defiende los intereses de su mujer, ¿no?
Bueno, no es que lo reclame yo. Yo seguiré instrucciones de la familia y obviamente se exigirá que se depure responsabilidades. Esto no puede salirle gratis a nuestro sistema.
¿Tiene alguna responsabilidad Brians en este suceso?
Tenemos que esperar al resultado de la investigación para poder depurar o decidir luego contra quién se exigen esas responsabilidades.
¿En algún momento en estas últimas visitas en que usted habló con su cliente le insinuó la posibilidad de que quisiera quitarse la vida?
En ningún momento, se lo puedo asegurar. Las visitas mantenidas con mi propia persona, con mi equipo de trabajo, con su mujer, en ningún momento dio un signo externo que nos permitiera intuir, no haya dudas, sino intuir que pudiera acabar esto de esta manera, ya que, hombre, en el supuesto de haberlo notado nosotros, inmediatamente lo hubiéramos puesto en conocimiento de prisión y obviamente del tribunal.
Rusia ha insinuado que no fue un suicidio. Claro, no sé si aquí hay, supongo, intereses más allá de este caso concreto, ¿no?
Desconozco las manifestaciones de Rusia y si hay intereses.
Voy terminando, un par de cosas más. ¿Qué vinculación tenía John McAfee exactamente con Cataluña? Porque creo que había estado en Tarragona más de una vez, ¿no?
No me consta.
No. O sea, que solo fue en este momento en que lo detuvieron en el Prat.
En una relación anterior no me consta.
¿Y le consta que lo hubieran acusado, por ejemplo, de evadir impuestos y de ganar más de 23 millones de dólares no declarados?
No me consta. Esas no son las cifras que se manejan.
Lo digo porque también se ha publicado que hacía trabajos de consultoría sobre criptomoneda y que ahí McAfee hubiera obtenido unos pues beneficios que no, de manera fraudulenta.
Bueno, yo no sé si eso es cierto o no, pero la reflexión a la que les quiero llevar a los oyentes es si el hecho de no pagar impuestos es condición sine qua non para permanecer en prisión y que este hombre acabe así. Cuando tenemos ejemplos de deportistas que ante el impago de impuestos han llegado a acuerdos, no han pisado ni una comisaría ni una prisión en ningún momento y los han solucionado, porque este hombre no podía estar al mismo nivel. Estamos hablando de impago de impuestos, no nos olvidemos, no es un delito de sangre, no es un narcoterrorista, no es un pedrasta, es un presunto impago de impuestos, porque no olvidemos que no había sido juzgado, no olvidemos que pudiera ser absuelto en ese país. ¿Merecía la pena darle este trato? A nivel anímico, pues quedará en la conciencia de las personas que se lo han denegado.
El Javier Villalba Sánchez, l'advocat del John McAfee, que avui ens ha pogut atendre al suplement. Jo li agraeixo moltíssim que avui hagi atès els micròfons de Catalunya Ràdio. Està molt revelador. Moltes gràcies, Javier Villalba Sánchez.
Molt bé, moltes gràcies a tots.
Deu i 23 minuts, som al suplement, som a Catalunya Ràdio amb la Maica Navarro, que hem d'entrevistar a l'advocat de John McAfee, madrileny, però que evidentment li portava el cas també a Espanya i que l'havia visitat a la presó de Brians 2. La Maica Navarro escoltant també aquesta conversa, sí. Aquest no me consta.
A veure, no li constava, deia, les xifres que tu li plantejaves, però evidentment li consta les dues acusacions que tenia als Estats Units perquè, en fi, ell és qui s'encarrega de tota els tràmits. No de la defensa, que la defensa, com molt ben explicat, als Estats Units l'havia de fer els seus advocats americans, però sí de totes les gestions penitenciàries. Té raó, una cosa, el senyor Villalba, té raó. Era perfectament compatible l'espera de la seva extradició amb una sense estar a la presó. És veritat, no tinc a la mà la documentació amb què l'audiència justifica la presó provisional, segurament entendrien que hi havia un alt risc de fuga, doncs perquè el senyor McAfee tenia mitjans al seu abast suficients doncs, per marxar, doncs, d'avió privats, etc. Però en qualsevol cas també el senyor Villalba deia, escolta'm, doncs una fiança, una alta fiança, i després posen mesures des d'una pulsera telemàtica, una pulsera telemàtica per poder que condicioni el no poder marxar, entregar passaport, signar amb un jutge cada setmana. Jo entenc que va primar dos elements. Un, un elevat risc de fuga, insisteixo, perquè destrucció de documentació aquí no n'hi ha, o sigui, les autoritats americanes ja tenen tota la documentació vinculada amb les dues causes, i dos, doncs, que la petició venia per part d'Estats Units, que aquí tu deies que la informació ha causat molta... hi ha molta tensió, però és que Estats Units és la notícia que està obrint informatius dia sí, dia també, i ara tot allò vinculat amb la seva mort també. De fet, ja s'han traslladat aquí a Barcelona un munt de companys d'Estats Units i d'agències nord-americanes.
La seva família és aquí o és allà?
És aquí. La seva viuda va arribar divendres, va anar a la presó, va recollir totes les seves pertenences i es va poder entrevistar amb la subdirectora de la presó, amb la coordinadora mèdica i amb el cap de serveis, que li van explicar doncs, tots els detalls de la trobada. Una altra companya nostra, la Rebeca Carranco, amb una informació també impecable al País, feia tota aquesta setmana al País, reconstruïa com havia estat aquestes últimes hores a la cel·la i explicava com cap a les 4 de la tarda del dimecres ell demana al funcionari de presó tornar, era hora d'estar al pati, fora de la cel·la, però demana tornar a la cel·la. Ho podia demanar perfectament perquè si no tenia cap activitat programada o obligatòria podia tornar, i a les 6 de la tarda, quan s'havia de fer recompte de presos, ell no surt de la cel·la, un funcionari entra a l'interior i se'l troben que s'ha penjat del coll fent servir els cordons de les sabates que porta. La gent es preguntarà, perquè a vegades diguem, tenim molt vinculat el tancament, la presó, amb no tenir a l'abast elements amb el que pots fer mal. I tenim aquesta imatge de quan entres o quan et detenen i entres a la cel·la d'una comissaria, que les primeres coses que et treuen és doncs, les cordons de les sabates, l'art dels sostenidors a les dones o a qui porti, a les ulleres, fins i tot qualsevol cosa que pugui fer mal. Però a la presó tu pots vestir de la mateixa manera que vestiries al carrer, sabates esportives, allò que vulguis, a no ser que estiguis sota un protocol d'antisuïcidi. I en aquest cas el senyor McAfee no estava sota cap protocol antisuïcidi. Era un home molt, molt educat, amb un comportament impecable. És veritat, i ell ho havia explicat al Twitter, ell tenia una compte de Twitter amb més d'un milió de seguidors, cada nit trucava a la seva dona i li dictava allò que havia de piular. I, de fet, a les piulades feia referència als seus companys de cel·la, al menjar de la presó, i en l'últim temps coincidia allò que explicava amb allò que m'expliquen els funcionaris que veien, que era un home molt solitari, amb molts problemes d'empatitzar per l'idioma, només parlava amb els que allò que parlaven anglès, i estava tot el dia fumava tot el diner del pecuri, se'l gastava exclusivament en cigarros i llibres que devora, i llibres en anglès que anava llegint sempre.
La història de McAfee, veurem si en continuem parlant, també veurem com acaba aquesta investigació. En qualsevol cas, avui hem pogut sentir també les paraules del seu advocat a l'estat espanyol. Maica, un plaer, com sempre.
A tu, una abraçada.
Un minut per arribar a 10:45 del matí. Petita pausa i de seguida el suplement La Incorrecta. Ara també en forma de llibre. De seguida
I no
expliquem...
soc jo.
No ets tu, però et pots quedar perquè parlem de llengua i d'alguns dels errors més habituals Hòstia. Que cometem amb llengua catalana.
Hòstia!
Tremola.
A la primera fila.
A la primera fila, fem una pausa. Però està bé perquè tu fas l'esforç, Maica. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.